Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat tot el que ha sortit tant del Consell de Ministres com del Consell Executiu de la Generalitat. Els governs espanyol i català marxen de vacances amb els pressupostos per l'any que ve com a deures pendents. Pedro Sánchez ha fet gestos avui per atraure-hi Junts, Esquerra i Podem, mentre Salvador Illa feia el mateix amb la mirada posada, en el seu cas, en Esquerra i els Comuns. També us hem parlat de la investigació dels Mossos d'Esquadra per la troballa d'un nadó mort en un contenidor de Cubelles, al Garraf, i de les transferències instantànies que seran gratuïtes o baixaran molt de preu passat festes, un cop entri en vigor una nova normativa que prohibeix que siguin més cares que les transferències tradicionals. A aquesta hora, què més destaquem, Laia Ortega?
Doncs Junts per Catalunya retreu al president Salvador Illa que desaprofités l'oportunitat de reunir-se amb Carles Puigdemont quan va viatjar a Brussel·les. Albert Batet és el president del grup parlamentari.
El president Illa ha perdut l'oportunitat. I no és el president de tots els catalans. I ja ens ha quedat clar. Ha fet tard, és un president passiu que deixa que el temps vagi passant sense fer que res el desgasti.
Batet ha afegit que el canvi d'etapa del president Illa significa més Espanya i menys Catalunya. Renfe enllaçarà amb AVE Barcelona i Tolosa del Llenguadoc a partir de l'abril durant la temporada d'estiu. El president de la companyia, Raül Blanco, ha remarcat l'interès turístic i empresarial de la línia, que pararà també a Girona, Figueres, Perpinyà i Carcassona.
Ara començarem ja el mes de gener les circulacions en proves i la idea és iniciar el curs 2025, sobretot amb les circulacions de temporada d'estiu, abril, setembre, unes connexions que tenen des de Barcelona doncs molts elements turístics, però també molts elements empresarials.
Aquest tren fins a Tolosa s'afegirà als que Renfe ja té fins a Lió i Marsella. La companyia continua esperant els permisos per arribar a París. Marcel Ciolacu repetirà com a primer ministre de Romania un cop el president del país l'ha designat per al càrrec. El moviment s'ha fet després d'anunciar-se un pacte de govern de tres formacions europeistes, els socialdemòcrates, els liberals i la minoria hongaresa, a més d'altres diputats de minories nacionals. Com que tenen majoria, s'espera que aquest vespre Ciolacu obtingui la confiança del Parlament. Alan Parsons actuarà el 28 de juny al Poble Espanyol de Barcelona. Ho farà dins el Festival Alma Occident Barcelona. En el concert, que ja té les entrades a la venda, s'hi sentiran els grans clàssics del músic britànic al costat de peces del seu últim disc, From the New World, on explora noves direccions musicals. Alan Parsons s'assuma a altres noms ja confirmats del festival, com Wilco, Residente i The Corrs.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs de tot plegat i d'algunes quantes coses més en parlarem des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb dos companys nous que t'hem portat avui, que es coneixen entre ells, però que tu no sé si els...
Sí, el
en Ferran segur que sí.
Ja he dit qui era.
Ferran Casas, el company...
Estan de la màgia.
Clar.
Dels dijous, subdirector de Nació Digital. Bona tarda.
Què tal, com esteu?
I amb la Lourdes Ciurom, qui he vist que us saludava, l'advocada, i que, per tant, entenc que no hi havia tanta...
No, perquè jo, de fet, sóc cap quan... Bueno, més o menys en el moment en què ella va sortir al govern.
Val, molt bé, doncs està. Ens coneixem.
Doncs quedeu conegudes. Aquestes són les interioritats d'un programa que avui fem una mica diferent. Com tot serà fet diferent aquests dies de festes una mica a casa de tothom, ara el que ens ve de fora és el de sempre els dilluns. Una mica de normalitat que els dilluns passa per la Carlota Gurt, escriptora, que avui ens porta un tema que això sí està bastant focalitzat en festes, oi, Carlota?
Sí, sí, he pensat que, mira, que convenia fer una mica de reflexió. Perquè, mira, tot això ve... O sigui, m'ha vingut el tema perquè hi vaig anar a la Fira de Reis de la Gran Via i em vaig adonar que, clar, la Fira de Reis està en dos sentits, llavors a cada cantonada hi ha dues xurreries, no?, perquè és una a la banda muntanya i una a la banda mar. A totes, absolutament totes les cantonades de la Fira de Reis, per tant, hi ha moltíssimes xurreries. I penses, clar, si hi ha tantes xurreries, deu ser que diguéssim que hi ha negoci i que venen. I clar, és una mica esgarrifós, perquè tu veus aquell xurro i penses... I aquest xurro és com la necessitat calòrica de tot una setmana d'una família, perquè és una cosa molt bèstia. I llavors, pensant en això, pensant en el tema de l'obesitat, que clar, ara que ve Nadal, no?, és com que torrons i tal, i tots aquests excessos, i l'OMS ja fa anys que està alertant. Per exemple, hi ha unes xifres del 2022 que diuen que a tot el món una de cada 8 persones era obesa. No sobrepès, diguéssim, que sobrepès ja, diguéssim, serien molts més. Obesitat, que vol dir un índex de massa corporal superior a 30. Una de cada 8 persones a tot el món, comptant que hi ha països que la mitjana la deuen rebaixar molt, és que el nivell d'obesitat està pujant d'una manera molt bèstia. De fet, des de l'any 90, sembla que tot el món, els adults amb obesitat s'han més que duplicat, i els adolescents s'han quadruplicat. Llavors, clar, diguéssim, això és aquesta mena d'imatge de Wall-E, no?, de la pel·lícula aquella de... No? De Pixar, no?, que tots acabàvem amb obesos i sense massa, no?, sense massa òssia ja, quasi. Bueno, em sembla preocupant, sobretot perquè això té greus conseqüències en la salut i perquè, d'alguna manera, tots, jo m'incloc, no?, som una mica que no tenim cap mena de contenció, no?, digui que, clar, el cervell, no?, com que està pensat per altres moments de la història de la humanitat, quan veu greixos i sucre s'hi tira, no?, i ens costa molt controlar-nos, però és que, clar, això és realment una epidèmia. I penso, què podríem fer? Potser és que tots els productes que realment siguin calòrics amb aquests nivells realment haurien de ser molt més cars. Al final és com el tabac, no? És una cosa que acaba perjudicant la salut i el sistema sanitari i la pressió sobre el sistema sanitari públic i, per tant...
Doncs sembla que hem perdut ara mateix a la Carlota. En tot cas, el fil d'això que està dient, de fet, passa exactament al contrari, no? Sovint els menjar sa és molt més car que menjar qualsevol cosa. Això ho veiem als restaurants, ho veiem als supermercats.
Exacte, això forma part d'allò que sempre diem, de que la sostenibilitat és cara, no? Sí. Quan es parla del cotxe elèctric, quan es parla de respectar el clima, el medi ambient, doncs sovint és més car. I amb el tema del menjar passa igual, no? Els aliments ultraprocessats, els que porten més sucres, doncs són més barats que les fruites, les verdures, ja no diguem si són ecològiques o de quilòmetre zero.
I a part, tendim a associar molt el que és una festa amb menjar molt i amb moltes calories, no? I depèn de quines edats, també amb l'alcohol, no? Per tant, crec que també ho vinculem tot, però després és paradigmàtic quan parlem de pressió estètica, que també n'hem parlat molt en aquest programa, no? De moment, les begudes ensucrades sí que tenen un impost, no? És a dir, en teoria són més cares, però també hem de tenir en compte com la relació amb el menjar, sobretot amb els nens petits, pot ser molt complicada, i com l'escola és des d'on s'ha de garantir que tots els alumnes tinguin dret a menjar bé, no? Com deia ara el Ferran.
Hem sentit unes claus, vol dir que hem recuperat la connexió amb la Carlota. No sé si havies acabat o ens volies donar algun argument. Ja veus,
no
que
sé, perquè,
amb el que ens
no
havies...
Clar, jo per mi he acabat, però no sé en quin moment.
Vols dir que tu has continuat parlant sola, eh?
Sí.
No, estàvem comentant això, que menjar sa és molt més car que menjar qualsevol d'aquestes coses que ens estaves dient.
Exacte, sí, per això, o sigui, jo acabava dient que potser ja s'ha d'establir alguna mena d'impost, no?, diguéssim, que realment quan et vulguis menjar uns xurros de xocolata et costi un ull de la cara, perquè tot això té una repercussió en la pressió del sistema sanitari públic, no? Vull dir que alguna cosa s'hauria de fer en aquest
doncs
sentit.
Doncs mira, ja veus que la Júlia t'ho ha recollit recordant aquest impost a les begudes energètiques. De fet, si vas a comprar una Coca-Cola, per dir marques concretes, en una màquina d'aquestes d'autovenda, la Coca-Cola zero és 5 cèntims més barata que la normal, diguéssim. Per tant, és aquest impost. Aprofito per dir que demà en aquesta emissora parlarem dels trastorns de conducta alimentària enfocats a Nadal, que també és un gran tema. També passa amb la gent que ha tingut problemes amb la beguda i que a partir de dimecres es trobarà que la gent li va dient: va, home, que per un glob no passa res. Per tant, són uns dies que en general, doncs, en teoria venen molt de gust, però hi ha molta gent amb moltes situacions concretes que li venen 2 setmanes davant que són complicades.
No, i el que passa que també és una mica el fet de el coneixement, no? Hi ha persones que tenen problemes de salut, per exemple, persones amb diabetes que doncs, no poden menjar sucre, però clar, a vegades et ve de gust fer aquell excés i aquella menjar-te aquells xurros. Per tant, home, jo no sé si estaria per un impost a tots els aliments que engreixen, si potser en el fet d'aprofundir en la cultura alimentària. I tenim una dieta mediterrània aquí, que tenim la sort de tenir productes de quilòmetre zero, una dieta doncs, molt saludable, i que potser hauríem de fomentar-la més, potser més que el fast food, potser més que el menjar qualsevol cosa, qualsevol cantonada, de qualsevol d'aquestes botigues que venen menjars doncs, greixosos, o inclús em va cridar l'atenció que hi havia una publicitat d'una marca amb una nena molt mona, vestida de Nadal, de Pare Noel, i deia bon Nadal, amb un llamp d'hamburguesa increïble, que dic, ostres, dic, em va sobtar el contrast de la imatge de la nena mona de Nadal amb un llamp d'hamburguesa bestial, no? Plena de suc, plena de, vull dir, de formatge, que regalimava i tal. Dic, bueno, és una forma de fer propaganda aquesta casa que ven hamburgueses i dient, per Nadal també pots menjar hamburgueses.
Carlota.
Clar, jo dic, el problema, o sigui, naturalment s'ha d'aprofundir, no?, en la cultura, no?, de menjar sa, etc. Però el problema és que tenim un cervell que no està preparat per menjar sa. No, està preparat per acumular greixos i acumular sucre. I llavors, d'alguna manera, demanem a la gent que controli un sistema que està més enllà gairebé del seu control, que és quasi com d'espècie, no? Vull dir, que ha d'haver-hi una repressió. Hi ha una cosa psicològica en el reprimir-se de menjar, en la contenció, que és molt difícil. I, per tant, l'única manera de contrarrestar això, jo crec que és això, que és gravant les coses que realment són perjudicials per la salut. Bé que no tenen cap tipus de problema per gravar el tabac o gravar l'alcohol, no? I per què no gravem més generosament els productes? Sí que hi ha la bulleria, no? La bulleria, no?
Sí, jo crec que
ja
això
sí que ja s'han fet coses, però potser s'hauria d'intensificar.
El que passa és que això, aquest debat, potser això pot ajudar el sistema de salut, a finançar el sistema de salut, perquè és veritat que els mals hàbits alimentaris i l'obesitat, ho dic jo, que estic bastant gras, però que té una repercussió en el sistema de salut. Igual que passa amb l'alcohol i igual que passa amb el tabac. Però ara igual m'equivocaré, perquè no ho baso en cap estadística, però jo no conec massa gent que hagi deixat de fumar o que hagi deixat de beure pel preu, per la recàrrega impositiva que té. És a dir, això jo crec que té un efecte positiu a nivell de doncs, que les administracions recapten més i, per tant, poden invertir més en salut, però jo no crec que hi hagi moltes persones que bevien o fumaven i que ho hagin deixat pel preu. Ho han deixat per altres motius. Ho han deixat perquè fa lleig, ho han deixat perquè estaven addictes, o ho han deixat perquè el metge els hi ha donat un ultimàtum. No perquè el paquet de tabac hagi, no sé, que deu haver duplicat el preu pràcticament els darrers 10 anys. Vull dir, ha pujat,
sí que són tot,
ha pujat bastant.
Puges el preu, prohibeixes fumar en alguns àmbits, tots són factors que més o menys van frenant l'hàbit, no?
Sí, potser sí. Potser sí que les restriccions sí que han ajudat més en el sentit de que, clar, si tu treballes en una oficina...
L'oportunitat fa el lladre.
Exacte. I abans, en aquella oficina, jo me'n recordo quan vaig començar a treballar de periodista a l'Avui, que nosaltres fumàvem a la redacció. Jo aleshores fumava...
I es bevia, també.
I es fumava... I es fumava.
I el Congrés dels Diputats, veus les imatges...
Veure encara es pot veure ara, si vols. Ningú t'ho...
Bueno, depèn de qui...
Bueno, però vull dir que ningú...
No, però aquests dies, per exemple, que en molts àmbits en parlàvem, hi ha copes de Nadal, la copa de Nadal assumeix que, com que és un ambient més distès, doncs tothom prendrà alcohol, per exemple.
No, però vull dir que sí, que quan a les oficines es podia fumar, doncs... Clar, és evident que això ho feia més fàcil, però el factor preu, jo tinc la sensació que ha influït molt poc.
Clar, però és que amb el tabac hi ha una addicció, per tant, costi el que costi, tu l'acabes comprant, no? Jo també he sigut fumadora, però, no sé, jo penso en un adolescent que decideix anar a comprar una porqueria per berenar, però clar, depèn de com no se la podrà comprar, o sigui, encara que vulgui, saps? O,
és que el tema del dolç fa com que tot sigui més passador, no? O sigui, acabes de dinar i sempre queda aquell raconet per alguna cosa, per postres, no? I diuen, els que en saben, que quan compres producte de pastisseria i aquest és molt dolç, és que es fa servir el sucre per emmascarar la mala qualitat dels aliments. És a dir, si vas a una pastisseria que tenen bon producte, no és tan dolç, sinó que és més natural, més bo, no?
Doncs aquesta és la teoria. Ara hem fet la teoria. La pràctica la trobarem a partir d'aquesta setmana a les sobretaules que ens anirem trobant. Veurem si tots plegats som coherents amb el que hem anat comentant. Carlota, gràcies. Bon Nadal.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, va, entrem en matèria. Sabeu que el tema del dia és Pedro Sánchez, que ha obert la porta, i alguna cosa més, a reunir-se amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El president del govern espanyol ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres de l'any, que s'ha reunit avui. Així és com ho ha justificat.
Nosotros, este gobierno, creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Sánchez que llima diferències amb els socis d'investidura, Junts i Esquerra, tot i que també té temps de carregar, en certa manera, contra Puigdemont.
Entendemos que la amnistía se produce en el momento en el que ya está avalada por las Cortes Generales. Ahora, bueno, pues legítimamente hay instituciones que han planteado sus recursos ante el Constitucional, que tendrá que resolver, pero a efectos políticos, digamos, esa amnistía ya se aplica, hasta incluso se está aplicando por parte del Partido Popular, que ya, insisto, vuelve a votar conjuntamente y sacar pecho de esos votos con Junts per Catalunya.
En aquest cas, el president espanyol fa referència a l'impost a les companyies energètiques. La setmana passada, el PP i Vox van aliar-se amb Junts i també amb el PNB per tombar aquesta mesura al Congrés. Un impost, com veurem després, que s'ha aprovat avui via decret. Veurem quin futur té un cop hagi de passar tot el tràmit parlamentari. Anem ara a Madrid. Pablo Rujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
De fet, d'alguna manera, avui el que ha fet Sánchez és posar veu al que ja us havia comentat els periodistes durant la Copa de Nadal. Obre la porta a aquestes reunions amb Puigdemont i amb Junqueras, no hi posa data, i diguéssim que l'argument, no, la justificació és que ara sí estan els dos assentats com a líders de les seves formacions.
Sí, exacte. No, avui tampoc hi ha posat data. Com tu deies, ja fa uns 10 dies aquí a la Moncloa, també Pedro Sánchez a la Copa de Nadal va confirmar aquesta intenció de veure's aviat amb Carles Puigdemont, també amb Oriol Junqueras. Avui no hi ha posat data, ha tornat a dir que no té agenda encara aquestes reunions, però confirma la intenció de fer-les, tant amb Puigdemont com amb Junqueras, i s'ha reafirmat, podríem dir, avui ja en públic en aquesta intenció, perquè l'altra vegada ho va fer en privat, per tant, Sánchez no va sortir a aquesta declaració en públic, avui sí que ho ha fet. Ha dit que no cal esperar a que Carles Puigdemont ni tampoc Junqueras estiguin amnistiats, doncs, per reunir-se, perquè Sánchez ha afegit avui un nou matís al seu discurs. Ha dit que Puigdemont entén que està amnistiat des del dia que es va aprovar l'amnistia, per tant, aquí sí que hem vist avui com Pedro Sánchez recollia, no?, una mica aquella petició que li feia Puigdemont la setmana passada quan parlava de l'amnistia política a banda de l'amnistia judicial, que depèn, òbviament, del ritme dels tribunals i que estan, doncs, més lenta del que preveien els líders del procés. I avui Sánchez sí que ha obert la porta a reunir-se, per tant, aviat amb Carles Puigdemont, també amb Junqueras, sense esperar, doncs, a que aquesta amnistia sigui de ple dret ja declarada pels tribunals.
De fet, Paula, al fil del que dius, Sánchez d'alguna manera avui ha comprat aquesta doble amnistia a què feia referència a Puigdemont la setmana passada, amnistia política, més enllà de l'amnistia judicial, tot això en un moment d'extrema debilitat parlamentària de Pedro Sánchez, no?
Sí, exacte. Sánchez és conscient que ha arribat al final d'any en una situació molt delicada, perquè si la legislatura va començar amb l'aprovació de l'amnistia, no, justament, que unia, doncs, tota la voluntat dels socis i dels partits que li van donar la investidura i que li aguantaven en un inici, doncs, la legislatura, sí que ha vist com en aquestes últimes votacions al Congrés, doncs, el Partit Popular ha aconseguit fer forat, sobretot en temes fiscals i econòmics, amb Junts i també amb el PNB, i se li estava, doncs, complicant la vida, i se li complica i molt la vida de cara, doncs, a la negociació dels pressupostos, que de moment no vol obrir, perquè el que ha fet avui el Consell de Ministres és prorrogar els pressupostos per l'any que ve. Sí que Sánchez té la intenció d'aprovar-los, de portar-los al Congrés i d'intentar-ho, però la negociació dels pressupostos de moment pròpiament encara no ha començat, i avui Sánchez el que ha fet és diversos gestos, no?, cap a una banda i cap a l'altra. Ha fet gestos des d'aquí, des del Consell de Ministres, tant amb Junts, tant amb Esquerra, tant com Podem, per intentar, doncs, encarrilar i complir alguns dels acords que els havia fet i alguns d'aquests acords pendents que s'arrosseguen per refer relacions, per dir-ho d'alguna manera, i per, doncs, obrir aquesta carpeta dels pressupostos que, ja ho preveieu, serà complicadíssima.
De seguida, Paula, anirem també a tot aquest detall de desgranar totes aquestes mesures econòmiques, perquè avui, en el fons, el Consell de Ministres era bàsicament econòmic. Abans, deixem passar per taula, ens diu la Paula que Pedro Sánchez no ha posat data a aquesta reunió. Us ho pregunto a vosaltres, quan la veurem, aquesta reunió?
Jo crec que la farà quan vegi que pot aprovar els pressupostos generals de l'Estat. És a dir, ell el que ha de fer ara és marcar-se això com a objectiu. De moment sembla que ho ha alentit una mica, perquè jo crec que va passar-se d'optimista, tenint en compte que ell els volia aprovar perquè entressin en vigor ja al gener. Ha vist que això no és viable i, per tant, ara necessita guanyar temps, i entrem en la política de sempre, no? En certa manera, en la dels gestos. Puigdemont li demanava aquesta amnistia política, que bàsicament eren dues coses. Una, que li posés escorta, que això depèn del Ministeri de l'Interior, i de l'altra, que se'l reconegués com a interlocutor vàlid, que en el fons és una cosa que Puigdemont sempre ha defensat. Per tant, la trobada no és tant una foto en si, sinó un espai de reconeixement mutu, que crec que aquí és la clau, no? Jo crec que Sánchez aquest pas no el farà fins que vegi que aquest pas significa que ell té pressupostos i que, per tant, pot aguantar fins al 2027 com sempre ha buscat.
Bé, no ho té senzill, Pedro Sánchez. Sempre diem que té una geografia molt, molt variable i que tot depèn de contentar amb molts i diversos socis. Llavors, potser la Júlia té raó, no?, el fet de que no s'hi veurà fins que no hagi d'aprovar pressupostos. Però és que jo crec que això és una temeritat. És a dir, Pedro Sánchez necessita no només fer gestos, sinó complir amb els deutes pendents amb Catalunya i que Junts va posar sobre la taula a l'hora de poder-lo investir. jo crec que serà molt complicat que es puguin aprovar pressupostos si abans no hi ha hagut un compliment efectiu d'aquelles promeses que es va comprometre, per exemple, no? Allò que parlàvem del tema del traspàs de les competències d'immigració, publicació de les balances fiscals, el català a Europa... Per tant, més enllà de veure's amb el president Puigdemont, que efectivament crec que ja s'hi hauria d'haver vist, si ell mateix creia que l'amnistia servia per posar, doncs, per reconèixer que tot el que es va fer no tenia cap a res i que, per tant, l'amnistia, més enllà del que facin els jutjats, doncs s'havia de practicar, i practicar-la políticament volia dir reunir-se amb tota normalitat, perquè el que és anormal és que no pugui ser aquí el president Puigdemont. Per tant, ell, Pedro Sánchez, té molta feina per endavant. I, a més, sap que hi ha uns vots, aquests 7 de Junts, que seran molt complicats de poder tenir. Perquè Junts ja ha posat de manifest... Igual que, si recordeu, abans d'investir Pedro Sánchez, Jordi Turull ja deia que no és important el qui, sinó que és important el què. Per tant, Junts, a diferència d'altres forces polítiques, té la llibertat de poder no votar a favor perquè no és hostatge de cap govern a priori millor que un altre, sinó que, escolta, si tu em dones el que jo vull, et voto a tu. Si m'ho dones tu, et voto a tu. Per tant, és molt més complicat aferrar aquests 7 vots que els que potser de la resta dels socis que ja d'antuvi predisposen que hi ha d'haver sí o sí un govern d'esquerres. I acabo recordant que, per exemple, Esquerra Republicana va dir que no podia haver-hi una presidenta del Parlament que no fos del PSOE. Quan tu ja dones per descomptat que hi ha d'haver una presidenta del Parlament d'un determinat color polític, això immediatament afebleix la teva postura negociadora. I en aquest cas Junts ha jugat bé les seves cartes a l'hora d'exigir compliments. Ara bé, no ha sigut eficient Pedro Sánchez en complir-los, i això li pot portar una demora en el fet dels pressupostos.
Sí. Bueno, jo, sobre el tema de les reunions, com que ja n'hem parlat repetidament i avui ha tornat a sortir, jo és que és el de sempre. Si valen els vots per aprovar pressupostos i per investidures, doncs valen els seus líders. I si tu, de facto, estàs reconeixent unes forces polítiques quan hi vas a negociar temes generals o temes sectorials i els hi demanes els vots, no entenc que a hores d'ara Pedro Sánchez la passada legislatura no es reunís amb Oriol Junqueras i amb Arnaldo Otegi i que ara no es vulgui reunir amb Carles Puigdemont, perquè repeteixo, els vots d'aquestes tres forces polítiques valen exactament el mateix que els vots del PNB a partit amb el que tant li agrada reunir-s'hi i fer-se fotos al Partit Socialista. Aleshores, jo crec que el que està fent ara Pedro Sánchez és administrar els seus gestos, no? A falta de fets i a falta de concrecions i de poder complir alguns dels seus compromisos, doncs està jugant amb els gestos, no? Amb les reunions, o avui, per exemple, ja, em sembla, el diari El País publica amb un gran desplegament que sí, que hi haurà debat sobre que ja donarà el TC, donarà via lliure, a l'amnistia a l'estiu, o sigui que això anirà ràpid, que tranquils, que no us preocupeu, que no patiu. Clar, ningú ho té fàcil, perquè Junts, és veritat que Junts és exigent, però el problema de Junts és que no té alternativa. És a dir, perquè tots els temes pendents que hi ha... És a dir, Junts es pot posar d'acord amb el PP per baixar impostos, però Junts no es pot posar d'acord amb el PP ni pel català a Europa, ni per l'amnistia, ni per les competències d'immigració. Aleshores, si Junts vol reduir tota la seva carpeta, diguem-ne, i tota la seva política a fer polítiques de dretes i a baixar impostos, doncs, evidentment, sí que pot jugar molt fort entre el PSOE i el PP. Ara, si Junts vol que el català sigui oficial a Europa, només ho pot fer amb el Partit Socialista, perquè el Partit Popular, i menys de bracet de Vox, no ho farà. L'amnistia, amb el Partit Popular i amb Vox, no tirarà endavant. I el traspàs de les competències d'immigració tampoc tirarà endavant. Ara, això sí, es podrà baixar els impostos a les elèctriques, es podrà baixar els impostos a la banca, a les energètiques, o es podrà baixar l'IRPF, o es podrà treure l'impost de patrimoni i l'impost de successions. Tot això sí que es pot fer amb el PP. Però altres coses, que són molt importants per Junts, o que Junts diu que són les més importants, o es fan amb el Partit Socialista o no es fan. i si hi ha una moció de censura o hi ha una repetició electoral, un escenari millor que l'actual és impossible que el tinguin Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. D'això també se n'ha de ser conscient i no es pot enganyar la gent. És a dir, si anem a unes eleccions, poden passar diverses coses. Majoria absoluta de la dreta. Una majoria de la dreta que necessiti a Junts. Una majoria absoluta del PSOE. Una majoria del PSOE que no necessiti a tots els partits independentistes, que només en necessiti alguns, que és el que passava a l'anterior legislatura, que necessitava Esquerra, però no necessitava Junts. O l'escenari actual, que és el millor. Però millor escenari que l'actual no hi serà. És a dir, Míriam Nogueras no serà presidenta del govern espanyol, ni Gabriel Rufián president del Congrés.
Teníem pendent d'abordar amb la Paula totes les mesures econòmiques que s'ha aprovat avui en el Consell de Ministres, en aquest últim Consell de Ministres de l'any. Abans, Paula, parlàvem del anar complint aquests compromisos adquirits en diferents moments. Avui, en principi, queda complert el compromís de desclassificar la informació sensible en referent als atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils.
Exacte, això era en aquesta carpeta d'acords pendents amb Junts en concret. Recordeu que ho van pactar per la mesa del Congrés per fer Francina Armengol a presidenta. Per tant, d'això ja fa més d'un any, un any i mig. El Consell de Ministres el que ha fet avui és desclassificar els documents que s'havien compromès amb Junts. Ara aquests documents, i a l'espera de veure'ls, que s'enviaran a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre els atemptats, sabem que el que s'ha desclassificat són aquests documents que s'havien demanat des d'un principi, com el registre de visites que va fer el CNI a l'imam de Ripoll, al cervell dels atemptats, quan estava a la presó Castelló uns anys abans dels atemptats. Per tant, era un dels temes pendents des de fa mesos, és un tema delicat, és espinós, el govern espanyol s'hi havia resistit fins ara i finalment doncs, avui ha fet aquest pas. Entrem també doncs, en aquest capítol de gestos amb els diversos socis, entre ells Junts, que li demanava també que fes això abans d'acabar l'any per parlar de pressupostos.
No sé si aquesta carpeta sí que la podem donar per tancada. Què n'espereu d'aquests documents que s'han desclassificat i que haurem d'anar coneixent els pròxims dies? Creieu que hi haurà alguna gran sorpresa, com alguns han anat alimentant els últims mesos?
Jo crec que grans sorpreses no n'hi haurà, perquè també aquests documents també estan fets d'una manera molt tècnica. El problema que tenen amb aquests documents és que s'ha desclassificat tard. És a dir, ha començat la comissió sense aquesta desclassificació. Per tant, tota la gent que ha anat passant per aquesta comissió, inclús moltes vegades mentint, perquè també els periodistes ens hem encarregat d'anar mirant què és el que estava basat en fets i el que no, ara que se'ls ha de tornar a citar. Vull dir, aquesta comissió jo crec que té aquest problema. Ara, sempre és bo, és un exercici de transparència, forma part d'uns acords, per tant el PSOE hi ha complert i crec que també és una manera d'acabar amb les teories de la conspiració que han envoltat aquests atemptats. El problema és sempre no, el que diem allò de la veritat, cadascú s'aferrarà a la seva veritat. Crec que està bé que hi hagi documents sobre la taula, també hem de veure fins a quin punt aquests documents aporten alguna cosa més del que ja se sap i del que ja judicialment es va investigar, perquè recordem que això ja ha passat pels tribunals.
I a més la sensació que s'ha deixat, perquè una cosa no, és com la dona del César, no? Que a més de ser-ho ha de semblar, doncs el fet d'enderrarir aquesta comissió que es va acordar, com bé deia la Júlia, per el nomenament de Francina Armengol presidenta del Congrés, el fet de no haver-se desclassificat fins ara, un cop tornem a posar reivindicacions sobre la taula, un cop s'acusa al PSOE de no complir, un cop es diu, escolta, ja n'hi ha prou, que no estaria de més que et sometessis a una qüestió de confiança perquè no compleixis els pactes. És ara que aquest home, el Partit Socialista, doncs defensa la desclassificació. I en un moment on els atemptats del 17 d'agost van deixar tan mal gust, tan regust de cosa estranya, de cosa rara, de no creure'ns el que havia passat, que si l'imam de Ripoll era o no confident del CNI. Home, jo crec que la voluntat de tot estat hauria de ser escatir les coses i buscar la veritat i trobar-la. Sé que peco de naïf, perquè això no és mai així, però amb uns fets tan lamentables i tan penosos com els atemptats del 17 d'agost, que haguem d'haver instat a dir-li doncs, incomplidor a Pedro Sánchez perquè no va un any i mig tard, des del febrer del 2022, a l'hora de poder desclassificar aquests documents, crec que deixa en molt mal lloc l'honor a la paraula que tenen, en aquest cas, el president del govern.
Jo no vull desil·lusionar ningú, però jo crec que seria el primer cop que es desclassifiquessin aquests documents, uns documents secrets d'aquest tipus, i tinguéssim una gran sorpresa i tinguéssim un gran titular. Quan hem tingut alguna sorpresa o algun titular amb aquesta mena d'informacions secretes és perquè s'han filtrat les cintes del CSIT, les cintes de Villarejo, no? Aquelles converses del rei amb la seva amant, amb la Bàrbara Rey, i converses sobre polítics i tot això, però no perquè s'hagin desclassificat formalment, que és el que es va prometre que faria, i no s'ha fet, i doncs ara es farà aquests documents del CNI. Si hi hagués, la veritat és que em sorprendria molt, vull dir, tampoc no ho sé. En tot cas, jo crec que on sí que s'hauria de posar el focus, i això ho vam veure després quan hi va haver la crisi política arran del Catalan Gate, de l'espionatge a molts líders independentistes, és a la reforma de la llei de secrets oficials i a la reforma de la llei del CNI, que també...
Això formava part del pla de regeneració. Exacte. Que va prometre Sánchez.
És dir,
Sánchez
i pel qual va... es va absentar 5 dies.
Exacte. Vull dir, quan el president profundament enamorado es va retirar durant 5 dies, quan va tornar, va dir que faria un pla de regeneració que es va concretar molt poca cosa. I que no s'ha fet res. Es va anunciar la setmana passada o l'altra alguna cosa en relació als mitjans i a les fake news, però, repeteixo, i ho hem dit també moltes vegades en aquesta tertúlia, escolta'm, té el Consell de Ministres, té el BOE i té una majoria absoluta al Congrés que està conformada pel seu partit i per partits que han estat víctimes de tota aquesta màquina del fang i de tota aquesta maquinària. Per tant, on hi ha el problema per reformar la llei de secrets, la llei del CNI, la llei orgànica del Poder Judicial, la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat o moltes altres. L'altra cosa també sobre el tema aquest del CNI és que s'explica quina funció té realment i quins mecanismes de control democràtic tenen els grups parlamentaris a la Comissió de Secrets Oficials, perquè la Comissió de Secrets Oficials del Congrés doncs funciona una mica com vol, diguéssim, i expliquen el que els hi dona la gana i és més aviat poc.
Paula,
sí, parlant sobre això que deies, volia dir això, que justament és que és l'eterna reforma encallada, la del CNI. Sánchez avui ha fet balanç dels acords i de les promeses que havia fet, no ha fet cap menció, no? A reforçar el control dels serveis secrets. És una reforma totalment encallada, i sobre el que dèieu d'aquests documents dels atemptats, amb Margarita Robles, la ministra de Defensa, el que ens ha dit sempre fins ara en privat és que ella no tenia cap problema en desclassificar aquests documents perquè serviria per demostrar justament que no hi va haver res. No, és a dir, deia que el CNI no va col·laborar...
La llei del CNI, que és una llei de nova era ja, és una llei que es va aprovar quan el president era José María Aznar, en aquell cas, doncs, amb els vots del PP, del Partit Socialista i de Convergència i Unió. Però la llei de secrets, i abans jo parlava del PNB que els tractaven també, però amb algunes coses sí. No els hi fan massa cas, perquè la llei de secrets que el PNB fa anys i panys que insisteix en que es pugui modificar perquè no duri tants anys el secret, per exemple, no s'ha desclassificat res del tema del 23F, tot i que jo també penso que no hi trobarem tampoc la pedra roseta, però la llei de secrets és de l'any 68, una llei franquista.
I el PNB la va portar al Congrés a principi d'any, el PSOE va dir que l'agafaria i que aprofitaria per tirar-la endavant, i no en sabem res més i estem a desembre.
Paula, et deia que tu avui, en principi, al matí, l'encàrrec que tenies era seguir un Consell de Ministres que ha tingut realment un altíssim contingut econòmic, el que passa és que després, amb aquesta compareixença també prevista de Pedro Sánchez, amb aquest missatge més polític, doncs ho ha eclipsat una mica, però avui s'han prorrogat les ajudes al transport públic, la gratuïtat de Rodalies, s'ha aprovat aquest nou gravamen per les energètiques que s'havia acordat amb Esquerra, Bildu i el BNG. Veurem quin recorregut té això un cop arribi al Congrés. S'ha mantingut la prohibició de desnonar famílies vulnerables, s'han apujat les pensions, s'ha parlat una mica de tot, també el salari mínim, el dièsel. Per tant, era un Consell de Ministres amb molta càrrega.
Sí, era econòmic, però em fa gràcia això que dius, perquè justament no es pot separar de la política en aquest cas, perquè què ha fet avui Pedro Sánchez? Doncs en aquest Consell de Ministres ha anat a desencallar alguns dels acords que havia promès als seus socis d'investidura, no? Per exemple, la prohibició de desnonar, que s'amplia un any més, la bonificació del transport públic, que es prorrogarà fins al mes de juny. Tot això s'havia compromès amb Podem, era Podem qui ho exigia, i el govern espanyol doncs ho ha aprovat avui. I atenció amb això del transport públic, perquè Sánchez ha vingut a dir que això serà només fins fins al juny i que a partir de llavors aquestes bonificacions ja cauran d'una vegada per totes i es treballarà per oferir descomptes als usuaris habituals, etc, etc, però que la mesura aquesta pot tenir els dies comptats, mig any més. Sobre l'impost a les energètiques, que ja ho sabem, n'hem parlat molt els últims dies perquè ha generat doncs, una picabaralla al Congrés, evident, ha dividit el bloc de la investidura. Què ha fet el Consell de Ministres avui? Doncs ha aprovat un nou gravamen a les energètiques que ja contempla aquestes bonificacions que demanava Junts per Catalunya, és a dir, bonificacions per les empreses que fan inversions verdes, a la pràctica són gairebé totes. Junts posava el focus en Repsol, no?, que amenaçava de retirar aquestes inversions al Camp de Tarragona si es mantenia l'impost. I Pedro Sánchez què ha fet? Doncs aprovar el nou gravamen com demanaven Esquerra, Bildu, el BNG i Podem, amb bonificacions com demanava Junts i entre cometes el PNB, però què passarà amb aquest impost? Doncs que del Consell de Ministres se n'ha d'anar al Congrés dels Diputats i allà què pot passar? Doncs el que va passar la setmana passada, que Junts, PNB i PP s'alien per tombar-lo. Per tant, sí, s'han aprovat mesures econòmiques, però que dependran un cop més d'aquesta fràgil majoria que té Pedro Sánchez perquè tirin endavant en els propers mesos.
Doncs això és tot el que ha donat de si avui al Dia Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, tenim aquest programa econòmic que, com bé ens explica la Paula, necessita els vots d'una sèrie de partits que, bàsicament, com que estan bastant lluny els uns dels altres, ens porten a la quadratura del cercle, que seria el títol de tot el que passa els últims mesos, no?
I encara una altra cosa que s'ha aprovat i que potser n'hem parlat poc o que no se n'ha parlat gaire, és que s'ha incrementat la contribució que farem treballadors i empreses a la sostenibilitat de les pensions.
Sí, el que passa és que això sobretot afecta els salaris que superen els 60.000 euros, no?
Sí, el que passa que més enllà de que afecti els salaris que més alts, diguéssim, amb la sostenibilitat de les pensions tenim un problema. És a dir, ara hi ha un sistema pràcticament piramidal. És a dir, els treballadors d'ara paguen les pensions del futur. Amb un repte demogràfic com el que tenim, no plantejar-se una fórmula que pengi dels pressupostos generals de l'Estat la sostenibilitat de les pensions, és a dir, partides pressupostàries destinades a fer front a la pensió, difícilment podrem trobar una solució estructural a un problema que l'únic que anem fent és tirar-li pilota llarga. I nosaltres que estem en una època que no sé ni quan ens jubilarem ni si ens podrem jubilar, crec que és un debat que hauríem d'abordar per fer això, no? per buscar un sistema que sigui sostenible a nivell de pensions.
Jo crec que a Sánchez li ha costat entendre que el bloc de la legislatura que té ara no és el de la passada. Abans ho comentàvem, no? A la legislatura anterior Sánchez feia polítiques d'esquerres i més o menys tenia un bloc cohesionat. Ara ja no va per aquí. Jo tinc la sensació que el que ha fet avui, sobretot amb l'impost a les energètiques, és el fet d'incloure les bonificacions a les inversions verdes, és una manera de dir-li a Junts, això no ho pots votar en contra. Però veurem què passa. Veurem com acaba, perquè si el Congrés ho tomba, és una nova derrota parlamentària pel govern de Pedro Sánchez i també és una arma negociadora. I ja hem vist com Junts a cada votació fa suar el president del govern. Per tant, aquí hi pot haver un altre intercanvi, ja no només de cara als pressupostos, sinó alguna partida prèvia. I la partida prèvia sembla que s'està jugant amb el traspàs de les competències en immigració. Que jo crec que aquí haurem d'estar molt atents a com acaba aquest acord. Ho dic perquè tot i que des de les dues parts s'explica que hi ha avenços, hi ha un moment on tot s'encalla, que és a les fronteres. És a dir, quan es parla de que els Mossos tindran més competències en ports i aeroports, pel PSOE això és suficient i per Junts no. Per què? Perquè el control efectiu seguirà sent de l'Estat. I això passa exactament el mateix amb la gestió dels NIE. El que està oferint el govern espanyol és que la Generalitat faci tot el tràmit, però a l'hora de firmar sigui el propi govern espanyol qui signi.
És el que amb els diners en diem la clau de la caixa. Totalment. I que aquí al final és la clau de l'administració, diguéssim.
Clar, llavors Junts es pot agafar també aquest impost per veure com fins a quin punt pot forçar la negociació de les competències en immigració. Per tant, crec que Sánchez li ha costat entendre quina és la seva nova majoria, que és una majoria, en el meu parer, molt poc sòlida, i no només molt poc sòlida, sinó ideològicament fins i tot contrària en moltes ocasions. No? Ara estàvem parlant fins i tot de la por que ha perdut Junts a pactar amb el PP. Abans semblava una cosa impossible, sobretot tenint en compte els anys més forts del procés, i en veure com aquesta aliança amb Vox per part del PP a Junts tampoc, en certa manera, no li molesta perquè defensa que pacta a cada paquet per separat, no? Partida a partida, peça a peça, no? Tots aquests conceptes que ja estan posant sobre la taula.
Sí, jo crec que en el tema de les pensions, per agafar el fil del que comentava la Lourdes, sí que és evident que s'haurà de canviar de forma estructural el sistema. És a dir, s'haurà de canviar de forma estructural el sistema si volem seguir pagant el mateix i si volem seguir cobrant pensions dignes, perquè el sistema anem cap a un escenari de no sostenibilitat. Aquest escenari de no sostenibilitat bé s'explica per la demografia, perquè cada cop ens morim més vells, perquè l'increment de l'esperança de vida no va paral·lel a l'increment o a l'allargament de la vida laboral, per tant, i això està molt bé, és a dir...
Cada vegada, exacte, la vida laboral sembla que va per més lluny.
Sí, però no al mateix ritme. És a dir, en els darrers anys ens hem estat jubilant als 65 anys i ara ja ens estem jubilant una mica més tard, però l'esperança de vida s'ha allargat molt. Això vol dir que la mitjana de cobrament de pensió de jubilació, per exemple, doncs, d'una persona, doncs, és molt més llarga. O, per exemple, és dir, dura molts més anys aquest cobrar la pensió. O, per exemple, s'han incrementat, i això també està molt bé, els permisos de maternitat i els permisos de paternitat. I això també és a càrrec d'aquesta tresoreria de la Seguretat Social. Per tant, és normal que sigui deficitària, perquè, a més, amb això, i sumem que els bons sous que es van aconseguir o que es van pagar, sobretot doncs, als anys 80-90, quan aquesta generació s'està jubilant, està anant a unes pensions màximes. Hi ha també una incorporació de la dona al món del treball, que vol dir que cobren pensions que no són no contributives, pensions més altes, i, en canvi, els sous de les generacions actives menors de 40 anys són sous baixos. A partir d'aquí, 2 i 2 no sumen 4.
Doncs tornem a estar amb els números i amb la quadratura del cercle. Ara el que ens diuen els números és que falten 5 minuts per 3 quarts. Hem de fer una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem de coses que han passat avui a Catalunya. També hi ha hagut l'última reunió del govern de Salvador Illa de l'any i també s'han aprovat coses. Ara en parlarem.
Catalunya migdia. Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ofertassa de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 50% de descompte del préssec en el Almíbar Eroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte a rodanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albert Jarbalé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Missió Super 3 en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quios digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Catalunya migdia.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic.
Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Benvingós.
Benvingat.
Benvingosa.
Benvingata.
Si vols un gos o un gat, adopta. T'esperem al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. Informa-te'n a barcelona.cat/adopta. Ajuntament de Barcelona.
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Ara són 3:15. El govern ha aprovat avui un decret llei que perdona les multes als municipis que han consumit més aigua de la permesa durant la sequera. El PSC ja s'hi havia mostrat en contra d'aquestes sancions quan era l'oposició i ara les deroguen. Així ho ha justificat el president Salvador Illa.
La qüestió de que no resolguessin els excessos de consum no era per una voluntat manifesta d'incomplir la llei, sinó per una impossibilitat d'incomplir la llei per manca de recursos per poder fer les inversions que havien de fer. I la solució no és anar posant multes. La solució és posar recursos i donar el suport tècnic als ajuntaments perquè ho puguin resoldre. I quan ho fem, ho resolen. I això és el que hem fet. És bastant de sentit comú.
I posem xifres. Són en total 145 municipis que no hauran de pagar les multes o que els hi tornaran els diners que hagin pagat d'unes sancions que oscil·laven entre els 500, aquí rai, i els 150.000 euros. Per tant, en alguns casos eren multes fortes.
Dispara Ferran Catull.
No.
Que ens ve el contrapunt.
Bueno, no, és que jo ho sento.
Llàstima que sigui la ràdio perquè les vostres cares, mentre anava dient això de perdonar multes, aventuro que hi haurà debat.
Multes fortes i multes justificades. Perquè, a veure, vull dir, d'avisos, de terminis, d'exigències d'inversió en millora del clavegueram i amb control de la despesa, de campanyes de sensibilització per la sequera, doncs n'hi va haver. I hi ha hagut ajuntaments doncs, que no han volgut restringir els usos doncs, amb els jardins, amb les piscines, o que han preferit tallar una cinta i fer una festa, o fer un concert, o fer determinades activitats, que fer una cosa molt impopular, com aixecar un carrer per canviar unes canonades de plom velles que perden aigua i posar-ne unes de noves que són més eficaces. I aleshores, si a un ajuntament li han posat, és igual, evidentment, del color que sigui, li han posat una multa de 150.000 euros, vol dir que l'ha feta molt grossa, que ha passat molt en molt el que podia gastar en un moment en què estàvem amb unes restriccions que afectaven, per exemple, pensem en com això ha afectat a l'agricultura al nostre país i els hi ha impedit poder fer la seva feina o al sector industrial. No sé, jo ho sento, però segur que hi ha molts petits empresaris i molts autònoms que ens estan escoltant, els que quan els multen perquè s'obliden de fer un tràmit, perquè el fan malament o perquè els enganxen fent una trampeta, doncs no els hi retiren la multa.
Això és veritat que... amb això t'haig de donar la raó. Ara, el tema de la manca d'inversions en sanejament és estructural, és endèmic. I aquí, qui és el que no ha fet la feina? Vinga a dir, un alcalde que té 4 anys de mandat, jo com que he viscut al món municipal, doncs ho veig com són les coses, abans no és que sigui impopular arreglar canonades, és que no és vistós. Llavors, en general, el que es tendeix a fer són aquelles inversions vistoses. Ara bé, hi ha una Agència Catalana de l'Aigua, hi ha un govern de Catalunya que té l'obligació de posar els recursos necessaris perquè totes aquestes infraestructures de canalització es sanegin i evitin les fuites. Quan vam veure amb la sequera quin mal al cor feia veure aquelles fuites d'aigua de tants i tants litres en plena sequera perquè hi havia una fuita descontrolada que no s'havia fet la reparació oportuna. Això no s'arreglava amb multes a última hora, sinó que s'havia d'haver fet una planificació perquè els ajuntaments poguessin invertir els diners necessaris
via de subvencions, perquè recordo, el finançament dels municipis és fatal, hi ha un dèficit de finançament bestial i són la primera trinxera que dona servei als ciutadans. Si a més de no ajudar-los a fer els deures, que és fer el clavegueram i reeixir el que són les inversions a nivell de canalitzacions, a més els hi posem multes perquè no han complert, per mi són ganes d'escanyar i anar a buscar el símptoma, no la malaltia, i erradicar-la.
Deixeu-me afegir a la conversa la Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com sents, el debat és calent. Quan es van anunciar aquestes sancions, molts municipis es van queixar que si malgastaven aigua era perquè doncs, tenien les xarxes molt envellides. Més o menys doncs, tenim aquesta xifra de més de 700 municipis que han demanat subvencions per anar renovant tota la xarxa. No sé com heu rebut des de l'Associació Catalana de Municipis i, per tant, des del món municipal aquesta condonació de les multes que ha anunciat avui el govern de Salvador Illa.
Doncs, de fet, era una de les peticions que havíem fet des de les administracions locals i, concretament, des de l'Associació Catalana de Municipis, quan ens vam trobar doncs, amb el govern de Salvador Illa i amb el departament corresponent, no? Els hi vam demanar doncs, que creiem que era important que es poguessin retirar aquestes sancions. Per nosaltres, l'anterior govern, en aquest sentit, crec que va utilitzar una política de culpabilització i fins i tot d'estigmatització dels ens locals, que clarament doncs, ni tenim certes responsabilitats en solucions estructurals ni la capacitat financera per dur-les a terme, no? I per tant, doncs, era un tema que nosaltres vàrem, ja en el seu moment, vàrem denunciar que s'actués d'aquesta manera, sancionant directament els ajuntaments, perquè no s'havien tingut en compte doncs altres factors doncs, o altres feines que sí, des del món local, s'havien dut a terme.
Com incentivem els municipis perquè vagin renovant tota la xarxa de distribució d'aigua i, per tant, no hi hagi aquestes fuites de cara a aquesta sequera, que recordem que encara no s'ha acabat, i també de les que puguin venir en un futur? Si no hi ha sancions, quin és l'incentiu pels ajuntaments de complir?
Sí, certament. És a dir, és una sequera que amb molta probabilitat serà estructural i crònica, i que encara que hem tingut un episodi de pluges doncs, que ha mitigat els efectes o els nivells doncs, d'alerta en els que vàrem arribar al mes d'abril i maig, si no recordo malament, doncs això, amb molta probabilitat i degut al canvi climàtic, doncs anirà sent cada vegada més una sequera estructural i, per tant, el primer que s'ha de fer és treballar com a país aquelles infraestructures necessàries, totes aquelles inversions necessàries per fer front a un repte que ens ve i que haurem de donar-li com a país resposta. Sí, a partir d'aquí, cal treballar amb el món local. Jo crec que el món local està plenament conscienciat i és coneixedor de l'estat, de quina és la distribució de l'aigua en baixa, no? Que és el que són les competències en l'àmbit local. I, òbviament, que qui no fa la feina s'ha de poder sancionar. Però precisament nosaltres, com a entitat municipalista representant de la totalitat dels ajuntaments de la Garriga, el que vam demanar era poder participar d'aquest mecanisme de sancions. És a dir, nosaltres volem participar en la presa de decisions importants que afecten en aquestes administracions que hi som implicades, no? I per tant, doncs, si s'ha de sancionar, sancionem, però decidim plegats de quina manera i com s'ha d'aplicar aquestes sancions.
El que hem vist en aquest episodi de sequera és que no hi havia mecanismes, ho han fet molt pocs municipis, penso, per exemple, a Sant Quirze del Vallès crec que sí que havia anat a fixar-se comptador a comptador, amb anuncis directes als veïns que els controlarien exactament l'aigua que consumien, però així en general també s'ha posat de manifest que no tenim manera de controlar l'aigua que gasta cadascú i, per tant, al final has de fer un còmput global per municipi per mirar qui està gastant més i qui està gastant menys, i això a vegades també és injust pel que compleix. No sé si això es pot resoldre o si els municipis tenen previst d'anar-ho resolent d'alguna manera, que es pugui comprovar qui gasta l'aigua.
I per això és important la telegestió cada vegada més. Tenim eines que ens permeten, eines tecnològiques que ens permetran anar avançant precisament en tenir aquestes dades i, per tant, tenir el coneixement de qui i com consumeix o gasta l'aigua, no? Per tant, és molt important que en els ens locals se'ns atorguin subvencions perquè tinguem aquesta capacitat d'inversió per poder fer front doncs, a aquesta, no? aquesta transformació del que és el control de l'abastament d'aigua potable en els nostres municipis, I com deia, no? Doncs amb aquestes mesures, per exemple, de telegestió, que en tot moment tu pots saber a on s'està consumint l'aigua, si hi ha una fuita la pots detectar de manera immediata i pots resoldre-la, és a dir, és una eina que ens permetrà, quan la tinguem establerta, doncs resoldre el problema del mal ús de l'aigua o de les pèrdues d'aigua, no? El que passa que no tots els ajuntaments estan en les mateixes capacitats ni tècniques ni econòmiques per poder dur a terme aquesta inversió, i per això és tan important, nosaltres creiem, que des de l'Agència Catalana de l'Aigua, des del Govern de Catalunya, hi hagi un acompanyament en tots els municipis perquè, bueno, perquè tot vagi en aquest sentit. Jo crec que hem d'anar tots cap a aquest sentit. I repeteixo, va ser un règim sancionador, tornant a la primera pregunta, injust, que en el seu dia no va tenir en compte ni l'estalvi previ que cada municipi havia fet a la seva xarxa, ni tampoc l'esforç de cada ens local per millorar-la, ni tampoc la tipologia dels usuaris. Va ser un règim sancionador que se'ns va imposar per decret llei, tampoc sense cap mena de participació dels ens als qui hi anava dirigit.
Doncs són les explicacions de Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, avui que hem sabut que el govern perdona totes les sancions que s'havien imposat als municipis per incomplir les restriccions de la sequera. Meritxell Budó, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I ens estem quedant sense temps. Volia treure també el tema de la justícia valenciana, que ha dit que no poden investigar de moment el president Carlos Mazón per tot el tema de la Dana. Han desestimat totes les denúncies. El que passa és que tenim molt poc temps, per tant, comentari final.
Una vegada més veiem, no, qui té les prebendes en certes estaments judicials. I com a advocada em sap molt de greu haver-ho de dir.
Jo crec que era una oportunitat també, no tant per jutjar el president directament, sinó com a mínim per tenir més informació del que va passar, que crec que és una cosa que encara ni els periodistes hem tingut, i crec que la vessant judicial en aquest cas sí que es podia aportar molta més llum del que sabem fins ara sobre com es van gestionar, sobretot, les primeres hores.
La sentència més dura contra Mazón i la incompetència del seu govern la poden fer els ciutadans quan hi hagi les properes eleccions, i jo espero que ho facin.
I tant.
Doncs són les explicacions avui de la Júlia Reguem, Ferran Casas i la Lourdes Ciuró en aquesta tertúlia prenadalenca que hem fet en aquest dilluns 23 de desembre. Nosaltres ho deixarem aquí. Ara hi haurà uns minutets de publicitat fins a les 4. Després, butlletí horari amb alguna novetat important. I després, la tarda amb Elisenda Carot. Que vagi molt bé. Fins demà.
Bon Nadal.
Energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
El Trencanous, el Macies, les quatre estacions, Balsos d'Any Nou, èxits dels musicals, el Palau de la Música Catalana s'omple de festa, joia i somni per Nadal.
Fins al 12 de gener, una programació de músiques que ens porten la màgia i l'alegria de Nadal i el pas del temps amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Grans clàssics de la música per viure l'encanteri de les festes en un espai únic. Entrades a palaumusica.cat.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna.
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està al mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Nadal és pujar la cadira per fer el verset. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.